Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís. Era clau guanyar i el Sabadell ahir ho va fer. No és per ser resultadista, però és el millor resum del duel directe d'ahir contra el Bilbao Athletic. Els arlequinats van guanyar en solvència a les àrees, van concedir molt poc a la pròpia, van créixer la pilota aturada, així de fet va venir l'únic gol del partit, i sobretot van deixar la porteria a zero. Ser sòlids al darrere, la clau per redreçar el rumb després de tants harakiris que ens havíem arribat a fer en el que portàvem de temporada. I insisteixo amb l'argument d'ahir al Sabadell en joc, que no es tracta de reobrir el debat de si s'ha de jugar més vistós, més plàstic o més pràctic. Ahir, per exemple, Miqui Lladó va simplificar-ho tot perquè creia que era la millor via per arribar als 3 punts i els va assolir. Veurem, a mesura que avancin les jornades, i tant de bo millori el panorama a la classificació, si podem recuperar també el joc més trenat, més de toc, que el mateix Lladó l'havien vist, per exemple, a l'Obrador Arlequinat. Però sigui com sigui, sent el primer partit del nou primer entrenador i principalment, com s'havia posat la jornada, a 5 punts de treure el cap en cas de derrota, era imprescindible sumar els 3 punts i la primera de l'era Miqui Lladó ja és al sac. A partir d'aquí, a construir sobre aquesta primera pedra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nosaltres construïm amb la feina el control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ha refermat el seu lideratge a primera divisió de futbol masculí amb la victòria per 0-1 contra l'Atlético de Madrid. L'equip de Xavi té 3 punts més que el Real Madrid quan falten 3 jornades per creuar l'Equador de la Lliga. Avui, a les 9 a Sant Mamés, l'Atlètic Club Osasuna tanca la jornada. L'última plaça de la Copa d'Hockey Patins masculí és pel Voltregà, després del seu triomf 4-6 a la pista del Noia. El Barcelona ha guanyat la Supercopa de Futbol Sala després de remuntar la final contra el Movistar Inter 3-5. Els blaugrana van aixecar el seu quart títol d'aquesta competició i segon de forma consecutiva. Kevin Durant s'ha lesionat en el triomf per un punt dels Brooklyn Nets davant dels Miami Heat a l'NBA i John Ram ha guanyat el torneig dels campions de golf, també amb remuntada inclosa. Més teca, va.
I es comenta la recepció.
Farem el postpartit d'aquest 1-0 d'ahir, gol de Morgado contra el Bilbao Athletic, evidentment amb l'extremeny, però sobretot amb el protagonisme de Miqui Lladó, amb el seu primer balanç postpartit en enfrontament de Lliga com a primer tècnic de la primera plantilla arlequinada. Parlant de debuts, el de la banqueta del Sabadell ve de Marc Nomen, també amb victòria 1-2 a Terres de Lleida a Alpicat. I, entre altres coses, també Sergi Giral al Dakar. Tindrem handbol o ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
5 partits dels 10 de la jornada van acabar amb empat al grup 2. Lidera la taula l'Eldense amb 32 punts, tot i empatar contra l'Intercity, Castellón i Múrcia amb 30 i Real B i Promeses amb 28. Tanquen la zona playoff. Per baix comencen a despenjar-se el Calahorra amb 13 i el Bilbao Athletic amb 14, també en descens. UDL, el Logroñés, vaja, amb 19, Intercity amb 20 i el Sabadell cinquè per la cua amb 21, a 2 de la permanència que marquen el Real Unión i el pròxim rival, l'Atlètic Balears. Per cert, una jornada amb força gols i amb partits moguts com el Calahorra 2, Cornellà 3 o el Numancia 4, Osasuna Promeses 1. En total s'han vist 26 gols en 10 partits disputats en aquesta penúltima data de la primera volta.
La notícia curiosa.
El 28 de gener, el Kun Agüero tornarà a vestir-se de curt i de blaugrana, diu el diari Marca. Serà, això sí, amb el Barcelona de Guayaquil. L'argentí explica que fa un any que no juga, després dels problemes cardíacs que va patir, però que està tot controlat amb un xip al cor. A la Noche Amarilla, que és com es diu aquest esdeveniment, organitzat per l'equip equatorià, també hi seran d'altres velles glòries, com Diego Forlán, Ronaldinho, Kaká, Mascherano, Pirlo, Del Piero o Tevez.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bibiani Gol Star contra la Duana Stars. Jornada 11 de la Lliga de Ghana. No estarem pendents d'aquest partit, que comença a les 4.
I a les xarxes socials.
Té a veure amb Sabadell. El Niño Maravilla haciendo de las suyas, diu la Federació Espanyola d'Handbol, amb el vídeo d'una vaselina de Dani Fernández, del sabadellenc que jugarà a l'Stuttgart i que forma part de la llista definitiva dels hispanos pel Mundial de Polònia i de Suècia. La diana del sabadellenc, per cert, és de l'amistós jugat aquests dies a Benidorm contra el combinat de Bahrein.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-waterpolista de l'Estalpul, Eric Marsal, i també el marxador i històric fisio del Centre d'Esport Sabadell, Josep Aljombet Urriols.
L'enquesta.
Ben repartidet de moment entre Víctor Vidal, Sergi García, sobretot l'aigolejador César Morgado. Per vosaltres, qui va ser ahir el millor en el partit contra el Bilbao Atlètic? Per fer-ho, com sempre, podeu votar fins les dues amb un tuit i l'etiqueta, no l'oblideu, MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per sobre de la una, directe aquest 9 de gener del 2023, que ens deixa una dolça ressaca, la de l'estrena de Miqui Lladó com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell, amb aquesta victòria 1-0, per què no dir-ho, contra un equip especialment tendre, com a mínim ahir, i fa pinta que tota la Lliga, veient el seu rendiment, com és el filial de l'Atlètic Club, aquest Bilbao Atlètic, que ahir, traient l'última ocasió del germà de Guruceta, que ens va posar l'ai al cor a tots, la veritat és que va veure sotmès el control de partit que sí que va tenir en tot moment el Centre d'Esport Sabadell, un Sabadell segurament més pràctic, més pragmàtic del que havíem vist fins ara, i que al capdavall, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Ben tornat, Adrián Arroyo.
Moltes gràcies. Va fer el que havia de fer.
Sí, era una victòria d'aquelles que es diu obligada, necessària i, sobretot, que requeria doncs poques floritures i ser, com dius, molt pràctic i molt de cara a barraca, i així es va fer. Sense més, tampoc cal treure o extreure masses conclusions ni més anàlisi que el polidur d'això. El Sabadell havia de guanyar i ho va fer, que és del que es tractava.
Diem tot això sense treure mèrit, com a mínim jo, el que va fer el Sabadell, que potser sembla que, per dir que va ser molt pràctic, estem traient valor a la victòria i res més lluny de la realitat. Per mi el Sabadell va ser just mereixedor dels 3 punts ahir, el que no treu que potser va arriscar menys, que potser va optar per un joc sobretot de sortida a la zona inicial del joc no tan arriscada i que al final va concedir sobretot molt poques ocasions, que jo crec, escoltant a Miqui Lladó cada vegada que ha comparegut des que és primer entrenador del Centre d'Esport Sabadell, que era un dels grans objectius que tenia, que el Bilbao Atlètic no em remati pràcticament a porteria.
Sí, tot el mèrit està en aconseguir allò que s'havia planificat o que fins i tot ja s'havia anunciat que havia de ser. Estem d'acord que precisament el que va fer molt bé ahir el Sabadell és complir allò fil per randa el guió previst i el guió ja, doncs això, anunciat i verbalitzat pel seu entrenador, per Miqui Lladó. No va haver-hi cap sorpresa i la bona notícia, la sorpresa més agradable, si és que li hem de posar alguna cosa en qüestió a la història, és que el Sabadell va saber fer això que diem, no?, a la perfecció, o executar a la perfecció el pla dissenyat per aquest partit davant el Bilbao Atlètic, un equip molt més pràctic, sense tants riscos, i que, insistim, va saber-ho executar després a les mil meravelles i que li va sortir bé, que també això li dona al final el punt d'importància i de transcendència al que hauria de ser l'anàlisi.
Va minimitzar, per tant, les virtuts del rival, insisteixo, un rival que va decebre aquí a la Nova Creu Alta, ja ens agradaria que tots ens decebessin, seria una bona senyal també del que fa el Sabadell, i al final hi havia molta expectació de com seria aquesta posada en escena del nou Sabadell, d'aquesta nova etapa de l'era Miqui Lladó, i potser per com va anar la jornada, que va ser, parlant malament, especialment punyetera pel Sabadell, amb equips de la part baixa que obrien forat i que obligaven el Sabadell a no poder fallar, jo vaig tenir aquesta impressió, i tu també estaves en els budells de la Nova Creu Alta després del partit, les cares, evidentment, són d'alegria, evidentment, avui l'Arlequinat, que s'aixeca per anar a treballar, a buscar el pa, etc., va com més tranquil, de dir, per fi, des del 22 d'octubre no guanyava el Sabadell a la Nova Creu Alta, per tant, per fi, hem pogut gaudir d'una victòria a casa, però les cares ahir va ser més d'alleugeriment, de dir, Ens hem tret ja aquesta primera pressió de sobre.
Sí, sobretot perquè quan comença tots els projectes està clar que tothom vol començar amb bon peu. A ningú no li agrada tenir una ensopegada el dia de l'estrena, que tampoc no significa res. De fet, fèiem números la setmana passada i vèiem que, en el cas, sense anar més lluny, de l'últim precedent d'un entrenador que havia vingut a substituir un altre, el de Pedro Munitis, per recanviar, en aquest cas, a Antonio Hidalgo, no va funcionar a la primera, no va funcionar a la segona,
en l'últim minut,
en el partit de Copa d'entre setmana... Però, en canvi, després, la dinàmica que va acabar agafant l'equip quan l'engranatge va començar a funcionar, no cal descobrir-ho o no cal recordar-ho, perquè va ser, doncs, pràcticament fins a l'últim segon perfecte. Malauradament, amb aquelles últimes dues jornades que no van servir per rematar la feina iniciada. Però, com diem, ahir era important. Jo crec que, més d'un, com dius, es va treure un pes de la motxilla important i significatiu.
I, per cert, no parlar de Mick Lledó, quan dic això.
No, en general.
O sigui, les cares dels jugadors, de la gent del Consell, dels membres del cos tècnic, però no dels que acaben d'arribar, sinó en general una mica fins i tot l'agradaria.
Ahir ja estava més el tema davant de la importància, com diem, dels tres punts per qui hi havia davant, no? Allò de no ensopegar contra un rival directe de la zona baixa i, sobretot, perquè, com dius, els resultats que s'havien donat al llarg de dissabte i, sobretot, diumenge al matí, doncs deixaven el Sabadell en una situació compromesa en cas de no haver fet els deures. Es van fer els deures, el Sabadell és evident que continua en aquesta zona de descens a dos punts, important mantenir-se a menys d'un partit de distància de la salvació, però sobretot sabent que ahir l'equip, insistim, una vegada més, va saber fer la feina contenint els pocs atacs del Bilbao Athletic que es van resumir en qüestió de 10-15 minuts en el tram final on ja els d'Àlex Pallares, diríem, que van tirar tot cap endavant, i així, aquí sí que el Sabadell va saber patir.
I malgrat tot van ser un parell de xuts tubets, i sobretot l'última ocasió, que sí va ser prou clara, però al final, per d'on venim, en àrea pròpia, sobretot, en àrea rival, sí que és veritat que el Sabadell generava, però en àrea pròpia, per tot el que havia arribat a concedir el Sabadell, ahir va estar molt sòlid, al darrere va oblidar aquesta fragilitat que ens tenia acostumats en el que portem de temporada. Un quart de dues, jo crec que els arlequinats estaran avui, l'endemà d'aquest debut del nou entrenador, amb ganes d'escoltar el primer balanç postpartit, no? Les primeres valoracions, escoltar una miqueta el tarannà, el discurs que té Miqui Lledó després d'una victòria com la d'ahir per 1-0. Amb què et quedes de tot el que va dir Lledó?
Doncs mira, comencem per la importància dels tres punts, insistim, per la importància d'haver tret endavant aquest primer partit, el del debut, el de l'estrena, davant un rival, insistim, directe ara mateix a la classificació en aquesta zona de descens, i sobretot per haver trencat aquesta dinàmica negativa amb la qual l'equip va tancar el 2022. Aquelles tres derrotes, Real Unión, Real Murcia i l'última davant a l'Osasuna Promeses, l'Osasuna B a Tajonar. Per tot això, satisfacció per haver tirat, insistim, endavant el primer partit, en un moment especialment complicat que vivia l'equip.
L'equip ha estat en una, no, en una pàgina mental molt adequada pel que requeria el partit. No és fàcil, veníem de tres derrotes, veus 18è, veus a 5 punts de sortir-ne, i la veritat és que avui hem fet un pas endavant per seguir creixent.
Doncs va fer front a aquesta pressió al Sabadell. S'ha de dir que el Bilbao Athletic tenia exactament la mateixa, de no quedar-se despenjat, i que la va assumir pitjor, si ho volem entendre així, que no pas els arlequinats. Li preguntàvem després a Miqui Lledó que què era més important, si fins i tot fent la lectura en clau individual començar aquesta nova etapa amb un bon regust, amb un bon resultat, o pel que comentava o deixava intuir ara el tema de la classificació, de no obrir aquest forat.
Sí, aquest espai de dos punts, insistim, ara mateix els marca Real Unión, també Atlético Baleares, que de fet és el proper rival del Sabadell, ara de seguida en parlem també, que tenim alguna pinzellada dedicada al conjunt d'Onésimo Sánchez, al quadre balearico.
Se'm fa estrany això d'Onésimo Sánchez entrenar al Baleares.
És l'entrenador i és el rival que es trobarà el Sabadell diumenge a l'estadi Balear. Però com diem, sobretot la importància, no? Aquest punt d'obligació que tenia l'equip, que sempre el té per guanyar, però que en aquesta situació complicada, insistim, que vivia el Sabadell, el fet de no veure's a més d'un partit de la permanència sempre és una bona notícia.
Tenir-ne 18, no poder sumar de 3, doncs feia que hi hagués un marge de 5, amb rivals com la UB i l'Intercity, que de moment estan allà, però que són equips que evidentment tenen les eines i els recursos per estar més amunt. Per tant, jo crec que el punt principal era aquest. Després, evidentment, ara que hem començat, no, per dir-ho d'alguna manera, una nova manera, no una nova manera, no, però una manera més simple i competitiva d'afrontar els partits, doncs evidentment guanyar reforça la idea i per això estic molt content.
Idea reforçada, primera victòria de l'era Miqui Lladó, que ja la setmana passada us escoltava que parlàveu que no sempre, no només Pedro Muniti, sinó Antoni Hidalgo abans, i si ens anem remuntant enrere, doncs no hi ha tants entrenadors que hagin començat de manera recent a la història del Sabadell amb victòria, dèiem, doncs, Quico Ramírez, Guillermo Fernández Romo, però vaja, que no era gaire habitual això d'arrencar una etapa amb victòria, no facis gestos, de segons quins entrenadors i el rendiment que han ofert aquí al centre d'Esport Sabadell, i sobretot el que deia, partit més pràctic, un partit amb molta solvència al darrere, amb efectivitat i sobretot amb un tema que no havíem comentat fins ara, crec, que és el de l'ABP, el de la pilota aturada, que ahir va ser clau i ho dèiem durant la transmi, no només amb el gol de Morgado, sinó la sensació que el Sabadell rematava pràcticament tot el que servia des de la cantonada.
Sí, i una estadística que apuntava ja en el directe al Pau Vituri, al capdavant de la nau en aquest sentit, per dir que era el primer córner directe, d'acció directa que el Sabadell havia transformat en gol. Ens venia al cap a vegades l'acció de Castàlia, on també surt d'una acció de pilota aturada, però molt més desenvolupada, amb segona i tercera jugada. Aquesta va ser centrada i rematada. I ja havia avisat el Sabadell prèviament en una jugada, entre cometes, similar, perquè els executors havien estat els mateixos. De fet, el rematador havia estat també César Morgado i l'acció va acabar invalidada per fora de joc posicional després d'una rematada de Pau Resta, però a la segona va sortir perfecta. Insistim, primer gol de córner en tot el que portem de temporada. Una acció precedida d'una oportunitat ja prèvia i, el més important, aquest punt de satisfacció també col·lectiu, però amb un nom propi que Miqui Lladó va voler deixar molt palès en roda de premsa. Parlava de tot el seu cos tècnic, però sobretot a l'hora de parlar d'aquestes accions d'ABP, d'aquestes accions de pilota aturada, Gerard Bofill, el seu segon, encarregat de treballar aquest aspecte.
Miqui Lladó i de Gerard Bofill, no, perquè l'estratègia la porta a ell i li encanta, doncs aquí sí que s'ha fet un pas endavant el Gerard. La veritat és que m'ajuda molt, igual que tota, no, la resta de cos tècnic, però aquí sí que hem no simplificat, però hem definit molt bé les coses a fer. Està molt a sobre dels jugadors, els jugadors han respost bé, han marcat un gol, han rematat un altre, quasi marquem la segona part, per aprendre'n, per seguir-ho fent i per aprofitar-nos que al final això ens pot donar punts que són molt valuosos.
Doncs de moment els tres primers al sac en aquesta acció d'estratègia, per ser una jugada o una tasca de treball estratègic que va ser molt celebrat ahir també enmig del vestidor i en els protagonistes que van sortir en roda de premsa. Comencem a sentir Pau Resta, un dels joves de la plantilla, parlant d'aquesta tasca de treball específic d'estratègia amb Gerard Bofill i amb tot el cos tècnic, insistim, que s'havia fet al llarg de tota la setmana dels últims dies i que va donar els seus fruits.
Ho hem treballat segurament més que mai, més de durant tota la temporada sí que li donava importància, però sí que a Miqui, bueno, el cos tècnic, doncs, tenia molt clar que havíem de fer un pas endavant aquí i crec que, bueno, tenim bons jugadors en aquest joc i la veritat és que avui sí que a cada pilota aturada pues, notaves aquella sensació. També el públic també ajudava allò, que s'ho acabava de creure i deia, pues, la toquem, la marquem o fins i tot un rebot. La veritat és que m'ha estat molt i molt bé en pilota aturada.
El to és de no voler carregar el mort en etapes pretèrites, perquè comença dient, home, hem treballat més que mai, llavors se n'adona que està sent una crítica directa a com s'estava treballant fins ara, diu... Bé, a veure, que es treballava, que no d'allò, o sigui...
Partint de la base, no ens oblidem que fins ara aquesta part de l'estratègia requeia molt en Miqui Lladó, en el que ara és el primer entrenador de l'equip. Per tant, jo crec que aquests equilibris els continuaran fent durant algunes setmanes fins que tots plegats no ens traiem de sobre el record més immediat de que fins fa 3 dies mal comptats Gabri era al capdavant d'aquesta nau. És el que passa quan el recanvi el tens a casa, és a dir, quan no has d'anar a buscar
ja era,
un entrenador de fora, sinó que algú que formava part de l'estaf, en aquest cas com a segon tècnic.
Sí, però fins i tot perquè si algú ve de fora tampoc acostuma a fer aquestes lectures perquè té el comodí aquell de dir, bé, jo no sabia el que s'estava fent fins ara aquí, iau, i a partir d'ara fem foc net i ja està. Pau Resta, per cert, segona titularitat seguida, després sí. De la de Pamplona, a Tajonar, vaja, i la veritat és que consolidant-se amb aquesta línia de tres centrals. Demà en parlarem una mica, si fes-me memòria, si me n'oblido, però Pau Resta agafant aquí un protagonisme que no havia tingut fins ara pràcticament. ara, per protagonisme, per tot, per la setmana en general que ha viscut i pel gol en particular, César Morgado, eh?
Sí, un altre que també va passar per roda de premsa, per la sala de premsa Miguel Quereda, també en els... Bé, demà tindrem també una mica més de César Morgado de manera més especial, però en una setmana, com dius, diferent, molt especial, per a aquells que van una mica perduts amb el naixement del seu primer fill, de l'Aleix, que li va portar de cap hores de descans, bé, el que suposa en aquest cas la paternitat, i si no que mirin aquí també a l'estudi. I una setmana, com diem, especial, sense haver descansat el que tocaria, sense haver estat concentrat o centrat al 100% en el que és el futbol, perquè prou feina tenia amb altres aspectes. Doncs tot això per dir que allò que a vegades el futbol és molt més fàcil que tot plegat. Arribar i moldre. Primer gol de la temporada i després de molt esperar-ho, un gol que per fi el va poder dedicar als més propers de casa.
He tardado 5 meses intentando dedicarle un gol a mi novia embarazada, pero bueno, ya es lo típico. Semana de estrés, de dormir poco y marcas gol, ganas el partido, contento y cuando peor lo veías tú en casa, ¿no? Así muy contento, la verdad, muy contento y... Habérselo dedicado, la verdad que tenía muchas ganas. La gente lo decía que iba a marcar y que iba a dedicárselo y bueno, así ha sido por suerte o por la típica regla de la ley de Murphy, ¿no? Que cuando peor estás lo hace, lo cumple y bueno, nada, contento.
Doncs tenaços, també, que després de donar-hi tantes voltes i tants mesos des que es va recuperar de la lesió intentant fer aquest gol, sabent que estaven esperant una criatura i fins que no arriba aquella setmana, a més, el va tenir faltant pocs dies pel partit, o sigui que al final era com molt recent tot i mira, al final té molt de mèrit, eh? Un que ho ha passat fa relativament poc ha estat tan encertat. 2-3 dies després de ser pare, amb el poc que s'arriba a dormir, etcètera, Sergi, té el seu mèrit, té el seu valor.
Sí, i sobretot perquè deia que de totes les últimes nits de la setmana, la de dissabte, diumenge, havia estat la primera en la qual havia dormit amb certa normalitat. Però bé, sembla que li va donar bon fruit. Potser és qüestió ara de no descansar tant i estar més centrat en altres històries.
Doncs mira, aquí feina que se li gira al petit Aleix Morgado, que acaba de néixer, que vagi plorant la nit prèvia al partit, que dormi poc César Morgado, que sembla que dona els seus fruits a pilota aturada. 5 minuts clavats i 2:15. El Sergi Garcés m'ha escrit aquí en el guió una paraula màgica. Marcat. Anem a parlar-ne, va. He tornat amb el moment del permís de paternitat amb la mandra que em fan això dels mercats i estem a 9 de gener. Tenim tot un mes per endavant, un únic moviment, com venim comentant des de fa ja dies aquí a l'antena de Ràdio Sabadell, la sortida a camí d'Eivissa de la penya deportiva Santa Eulària de Sergio Montero. Però ni molt menys serà l'únic moviment, no, Sergi?
Bé, sortirem de dubtes d'aquí al 31 de gener. És
el
marge, no, home. Teòricament no. De fet, la fitxa de Sergio Montero, recordem, allibera una fitxa sènior que s'ajunta a la sub-23 que ja va quedar lliure sense ocupar el passat mercat d'estiu, però amb la premissa molt clara. Es necessiten més sortides, es necessita alliberar més massa salarial perquè en puguin arribar aquests reforços, a no ser que hi hagi una injecció econòmica que a dia d'avui encara doncs, és un interrogant que sobrevola. Per tant, més atents gairebé a les sortides que a les possibles arribades, ara com ara, però aquí no, res no és descartable, i sobretot amb noms propis que ara ja sí estan a l'imaginari de tothom. Dic això, Adri, perquè oficialment des del club en cap moment s'ha volgut parlar d'aquests noms, però és evident que si et dic...
Lògic, també.
Àlex Gualda, o Juan Delgado i Eudald Vergés, ahir tots tres, de fet, es van quedar sense jugar. Eudald Vergés i en el cas també de Juan Delgado, ni tan sols
sí,
es van arribar a escalfar en cap moment. Àlex Gualda sí que va estar una estoneta escalfant-se, però finalment, tot i tenir un canvi més, possible canvi, Miqui Lladó no el va voler cremar, no el va voler o no el va saber aprofitar. En tot cas, com diem, oberta aquesta porta de sortida, ningú no ho ha confirmat i diguem-ne que ahir quan se li va preguntar a Miqui Lladó per aquesta circumstància no va defugir de la versió oficial, no? Com dius, fins al 31 de gener, expectants a veure què pugui passar i pel que pugui passar, aquí tothom continua sent jugador del Sabadell.
De moment el que jo tinc són, avui eren 20 jugadors, no? Tots ells, no? A excepció o a part de les lesions d'en Gordia del Play o la sanció de Guillem Molina i la lesió d'Alberto Fernández, 20 jugadors que han realment doncs, estat al camp per guanyar el partit, per fer-ho pel club, i el que passi en els pròxims dies doncs, s'haurà de tractar amb professionalitat, sempre a prop d'ells i el que sigui per millorar les prestacions de l'equip i que puguem aconseguir, no, els màxims punts possibles.
Doncs se li gira feina ara mateix al Jaume Milà. Bé, hi ha Bruno Batlle i companyia, no? Però al final 20 dies... i unes quantes sortides que se suposa que podrien estar al caure, que han d'alliberar massa, a l'espera de si disposa o no de més... Era Toni Celigrat que deia allò dels torrons o dels dolços? O,
sí, el sucre, no?
Com més sucre, més dolcet, no? Correcte. O així deia, sí, sí. Doncs això, si hi ha més sucre o no hi ha més sucre per fitxar o no fitxar, al final, quan hi ha caixa per poder invertir? Però sigui com sigui, seran tres setmanes... T'estàs emocionant, eh?
Sí, 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 estic pensant... Bé, va començar amb victòria, eh? Al tanto, debut amb victòria a la banqueta del Lleida, eh?
Ah, ara no sabia de què m'estàs parlant, de Celigrat.
Sí, perquè estava pensant en Toni Celigrat, victòria per començar en el seu projecte a Lleida.
Ja ho ha dit, que ni ell, ni els jugadors, ni el club eren d'aquella categoria. Aquesta va ser la seva carta de presentació.
Però va dir de quina era, no?
No. Bé, ah, vale. També et dic, no el vaig escoltar, vaig llegir alguns companys que van seguir aquella roda de premsa, però vaja, no ens desviem, ja a UAU Ràdio segur que els amics que tenim a la Terra Ferma estaran parlant del tema. Tot això venia pel tema dels calés, imagina't. Que tenim tres setmanes per endavant, en les quals han de passar moltes coses, entre altres coses saber quants diners disposa la Caixa, Jaume Milà i la resta de gent que està treballant en aquest àmbit, però ara com ara és una autèntica incògnita i jo crec que el futur del Sabadell en clau esportiva depèn molt d'això, perquè al final ahir tires endavant el partit, és veritat que és un duel directe, però home, estàs desaprofitant entre cometes unes quantes fitxes disponibles que tens perquè ja no comptes amb ells, perquè la situació en els mesos de gener acostuma a ser així una mica delicada i al final potser t'hi quedes i al febrer ja no te'n recordes aquella situació de no haver jugat perquè estaves així a la porta de sortida, però el que passi ara mateix un cop més aquest mercat d'hivern marcarà molt el futur arlequinat.
Sí, perquè a més hi ha una cosa que no podem oblidar, per més que ahir es guanyés el Bilbao Athletic, que és que aquesta plantilla continua sent la mateixa que va perdre contra el Real Unión, la mateixa que va perdre contra el Real Murcia, la mateixa que va perdre a Tajonar, a més de la manera que ho va fer en aquest cas, amb tots els elements que envoltaven aquell partit, això sí que s'ha de tenir també en compte. Ho dic perquè les mateixes carències que fa mesos que, insistim, continua tenint aquest equip, no tant com per estar en zona de descens, també hi afegeixo, és a dir, l'equip té una qualitat per mi superior a l'estar en zona de descens, però no per estar molt més enllà de la zona mitja-baixa de la classificació. Per tant, aquestes mateixes carències que jo, com a mínim, li continuo veient a l'equip, si no els reforces d'alguna manera, les continuaràs tenint fins al maig, principis de juny, que és quan acaba la Lliga. Això per aviso para navegantes, que diria aquell. Ho dic perquè és veritat, ahir s'havia de guanyar i es va guanyar, però si no retoques una plantilla que té unes necessitats evidents i més que palpables ja i demostrables, doncs potser patiràs més del que t'estàs fent a la idea després d'una victòria, més val dir-ho ara després d'una victòria, que no que algú pugui dir que ens en aprofitem o som avantatgistes si les coses, que tant de bo que no van tan bé en setmanes venideres, que diria aquell.
És veritat que després de guanyar continues dos punts per sota de la permanència, o sigui que al final només cal veure la classificació. Per rematar el tema, les prioritats estan clares, no? Les posicions a reforçar.
Sí, es continua parlant evidentment de l'eix de la defensa, d'aquesta rere guarda. De fet, hem parlat d'algun nom que sembla que ara s'està sentant una mica més, i penso, per exemple, en el cas d'Isma Tumán, que durant algunes setmanes també va estar una mica en boca de tothom, però aquest no seria ara mateix una prioritat de sortida, parlo de sortida.
També et dic que no hi havia molta alternativa si volia jugar amb tres centrals,
sí,
eh? Posar Alex Sala com a fals central, però al final tenies
però
a Pelanyo fora...
Si hagués de posar en boca meva boca d'algú, sembla que el Gran Canari no desagrada tant com podia semblar res en l'altre cos tècnic, perquè ens entenguem, o a l'altre responsable del cos tècnic. Però sí que és evident que es reforça al mig de la defensa. Un reforç ofensiu, i ofensiu parlem de la línia d'atac clarament, i l'última, en aquest cas, doncs, si hi hagués la possibilitat, un jugador amb una mica més de pes, més contrastat, més experimentat, a la zona de mitjos, on peces n'hi ha, però gairebé totes estan tallades per un mateix tram generacional. És a dir, un perfil de gent molt jove que potser aniria bé que estigués acompanyada o més allò compensada amb algun grau més d'experiència.
Per rematar el tema i sortim absolutament del guió, el que sí que és veritat i ens serveix com a tastet d'aquesta primera mostra, aquest primer 11 de Miqui Lladó, és que se li intueix una voluntat de recuperar peces en la línia del que deies ara. En atac, Sergi García. Titular, amb protagonisme, amb un bon partit, destacat després en roda de premsa pel mateix tècnic santcugatenc. I després l'altra zona que comentaves tu, a part del tema dels centrals, que amb Guillem Molina sancionat tampoc és que tinguessis molt més, però mig del camp parlaves dels Altimir, Alex Sala i tal, un perfil relativament similar per edat, etc. Però Armando Corbalán, que és l'únic que pot sortir-se una miqueta d'aquest perfil i que a més és segurament el, entre cometes, més destructor de tots ells o més perfil pivot defensiu que té la plantilla, tampoc és que estigués tenint molt protagonisme fins ara o en el global de la temporada, i ahir, per davant d'Alex Sala, juga d'inici. Per tant, jo li intueixo, no sé si comparteixes aquesta lectura entre línies, que Miqui Lladó vol recuperar algunes peces que estaven perdent pel camí protagonisme.
Sí, i sobretot algunes d'elles el que coincideixen, no potser només amb edat, sinó pel fet de tenir aquest grau d'experiència, no? D'haver vingut ja una mica més rodats a la categoria, o en categories superiors, parlo en el cas de Sergi García, per exemple, que al final doncs ve amb el seu pas per l'Albacete, tot i que aquest any no entraven els plans del conjunt manxec, d'aquí la seva sortida, però aquest jugador que...
Havia jugat, per sí, cert, eh? O sigui, això... Tenim un compte.
Tot i tenir una edat jove, o sigui, relativament joves, al final ja tenen un rodatge i un punt d'experiència que, de fet, com va dir en directe ara fa alguns dies Jaume Milà a la conversa que vam mantenir aquí a l'Hotel Suís, és el que s'està buscant, no? Aquest perfil de per edat o per experiències, per una miqueta, com diré, per currículum, donar-li un salt generacional als reforços que puguin venir, que evidentment vindran molt condicionats, primer pels diners que puguis oferir i dos també pels jugadors que estiguin disponibles i disposats a acceptar el repte d'aterrar aquí al Centre d'Esports Sabadell ara mateix.
I ja que ens enfanguem, i mai millor dit, què la gespa?
Doncs la gespa, bé, els que no van venir a l'estadi s'ho han de creure, els que van venir ahir als 3.400 i que van venir ahir a l'estadi, la veritat és que els hem de dir poca cosa. Va cridar i molt l'atenció, les coses com són, eh? Podem fer tota la broma del món que vulguem, però ahir l'estat de la gespa de la nova Creu Alta...
O de la no gespa.
Tot i les setmanes de treball, tot i les setmanes de tractament, tot i com se l'està mimant, per dir-ho així, la imatge va ser realment... i ho deixaré de manera molt suau, en un preocupant, una imatge preocupant. Ha estat de gespa perjudicial i, sobretot, insisteixo, pel vestidor, alguna cosa més que preocupant.
El césped está lamentable. Yo te lo digo, para mí parece que está muy mal. Tiene tierra, está pintado y al final tampoco nos beneficia. Aunque juegues más, juegues menos, no nos beneficia. A mí me parecía que... Joder, que en un mes que no ha mejorado, esa es la sensación, no ha mejorado. Tiene alguna zona que está mejor, pero en general está muy blando. La zona del medio, yo creo que eso, la verdad, que no sé quién se encarga de eso, pero bueno, yo no creo que nos beneficie. Yo creo que ya durante todo el año lo han dicho los entrenadores que no está bien.
El símil ja el va fer Miqui Lladó en la prèvia, en unes declaracions que han tingut recorregut per curioses, podríem dir, allò, aquella comparativa que va fer amb el seu cabell, que va dir, si em mires de lluny potser es veu fosc, quan t'hi apropes veus que ja comencem a tenir un problema capilar, però més enllà de la conya, de la broma, el més preocupant és que portem, no sé, o sigui, jo et diria anys donant-hi voltes al mateix tema, però en concret setmanes, que la sensació és viure el dia de la marmota de l'equip no vol trepitjar molt la gespa, l'equip no s'entrena a la nova Creu Alta, s'està fent un tractament, s'està ressembrant, s'està... arriba el partit i està pitjor que la setmana anterior.
Sí, és que ahir hi havia zones que eren autèntic surral. O sigui, no és gespa feble o gespa una mica tendra. És que directament hi havia zones, ho deia ara César Morgado, que és aquí, havíem sentit el capità del Sabadell, on hi havia directament sorral, que això, en cas de pluja, com es va produir ahir, per fortuna, no molts minuts i no amb molta intensitat contínua, és un autèntic fangar. O sigui, al final, aquest problema el patiràs i, malauradament, molt em temo que ara ja, a l'època que ens trobem, no sé si hi haurà una millora molt espectacular. Per tant, no sé si entre tots ens haurem d'anar fent a la idea que això és el que hi ha i que fins a l'estiu no se li podrà, entre cometes, i que se mantingui l'expressió un pèl barruera, fotre-li mà a la gespa per prendre una decisió una mica més ferma.
De moment, tenim 12 o 13 dies per veure si hi ha millores o no. Dic això perquè encara no hi ha horaris. Això també té nassos, eh? O sigui, s'ha planificat tota una primera volta de calendari amb uns horaris establerts des del principi.
Des de la jornada 3.
Sí, correcte. Sí, però és que ho podien haver fet ara també.
Sí, sí.
O sigui, fas la jornada 1 i 2 de la segona volta, si volies jugar amb el calendari, ja faràs la resta.
No descartis que aquesta setmana tinguem una jornada i no vingui tot el calendari de cop. Però bé, veurem com va la història.
Ho dic perquè diumenge juga a... anava a dir Somalferit, imagina't. A l'Estadi Balear, a la Via Cintura de Palma de Mallorca, diumenge a les 12, com és habitual. però després el següent partit, que és a casa contra l'Alcoyano, no té horari encara. Jo crec que estaven esperant a veure quants Primera Federació passaven ronda la Copa per poder planificar una miqueta a llarg termini, però dit això, la Copa ja s'ha jugat, o sigui que algú a la Federació es posi amb l'assumpte, perquè si no prendrem mal.
I finalment només ha passat el Ceuta, no? Si no vaig equivocat, de la
sí,
categoria.
Sí, 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 no és del grup, o sigui que no afecta absolutament en res. Dit això, pensant en el futur, toca Balears.
Sí, tancar la primera volta, no? Arribar a l'Equador de la competició, aquesta visita a l'Atlético Baleares, només dos punts, ara mateix separen l'equip. De fet, per tant, per ser optimistes, una victòria de l'equip de l'Arlequinat, aquesta vegada sí, el trauria ja, sense dependre de ningú, de la zona de descens, encara que fos circumstancial, puntual, digue-li com vulguis, però guanyar diumenge el conjunt balearico et treu segur, sí, 100% de la zona de descens, i també una nova oportunitat, un nou repte, aquest segurament bastant més complicat que el d'ahir, davant el conjunt d'Onésimo Sánchez per al projecte de Miqui Lladó. Primer repte, com diem, certament complicat, en un calendari, a més, que diu el nou tècnic del Sabadell, que fa una miqueta de pujada.
Els pròxims partits són tots molt complicats. L'Atlètic Balear porta 23 punts i està dos per sobre nostre, però cantes la plantilla un per un i penses, bueno, pues en podríem portar 32 i anar líders, no? Però d'alguna manera. Per tant, el que hem de fer ara és important que fem net. Demà vindrem a entrenar, mirarem una mica el partit, farem net, els donarem un dia de descans i a partir d'aquí 4 dies més pel pròxim partit.
Deia ara el Miqui Lladó, cantes la plantilla, home, si comences pel punta, Dioni en va fer 3 ahir en la victòria a Tarragona, 1-3 contra el Nàstic, o sigui que ja ho diu tot, tot i ser un equip que no ha acabat d'arrencar. Ahir, per ser amb Espies a la nova Creu Alta, en plural, amb Patrick Messou i amb Jordi Roger, director esportiu i secretari tècnic respectivament, de fet, i exentrenador. No sé si cessat o no, perquè no sé si
autocessat,
sí,
no?
Sí, seria una cosa així, però continua dins de la direcció esportiva del conjunt balear, tot i que ara ja no amb responsabilitats a la banqueta, però no li està anant malament de moment amb Bonésimo. El planning pràcticament l'ha repassat el Miqui ara ja.
Sí, tot això serà a partir de dimecres, perquè com ara sentíem el tècnic Arlequinat, avui hi ha hagut jornada de recuperació a l'Olímpia, demà descans per la plantilla arlequinada i dimecres, insistim, de nou, primer entrenament, en aquest cas a Sant Oleguer, juntament amb Olímpia, serà l'escenari compartit al llarg de tota la setmana. Pensant en la cita de diumenge, insistim, visita a les Illes Balears, això no varia massa en quant a l'horari. Diumenge, com diem, últim partit de la primera volta, 12 del migdia, per tant, des de 11:45 a les 11:30, els del Sabadell en joc.
Hem tingut fent un passeig avui a Olímpia, el Roger Benet, per tant, segur que alguna foto cau avui a Twitter, @radiosabadell, d'aquesta sessió d'avui a Olímpia. Gràcies, Sergi, anem a parar una mica al filial. Fins ara.
Vinga, fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Perquè hem tingut un cap de setmana de vides paral·leles, en certa manera, entre el primer equip i el filial. De fet, de retruc, una cosa implicava l'altra, amb el relleu que hi ha hagut a les banquetes, i dic això perquè també s'ha estrenat amb victòria, però en aquest cas a la banqueta del filial, Marc Nomen. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri?
Amb l'extècnic del juvenil A, celebrant dissabte, en aquest cas, els seus primers 3 punts amb el filial després de superar 1-2 al CUE del grup 2 de Primera Catalana, un equip on el Picat, que, tot i anar últim, es caracteritza per marcadors molt curts, és curiós.
Sí, un Alpicat, com bé dius, que encara no havia guanyat després de 12 jornades, però que venia de perdre els últims compromisos per la mínima. De fet, era un equip que li costava molt marcar, però també d'aquells rocosos en defensa, i en aquesta línia va anar el partit. Pere Belmonte Júnior, que va obrir la llauna passat el quart d'hora amb un golaç des de la frontal, però els del Segrià van reaccionar a l'inici del segon temps aprofitant una pilota morta. Va ser el pichichi de l'equip, Vladis, a falta de 20 minuts, qui va donar el triomf al Sabadell B amb una diana semblant a la del seu company Piti. Per cert, tots dos, ho vam dir ahir a la Transmi, presents a la tribuna alta de la nova Creu Alta.
I patint.
I patint també, unes fileres tot just davant de la cabina de ràdio Sabadell. Hem parlat amb el mateix Piti, autor d'aquest 0-1, que admet que van poder esmenar-ho a temps en un terreny de joc força peculiar.
Era un camp molt petit, no estem acostumats a jugar en aquests camps, però ens hem acostumat perquè en aquesta categoria hi ha uns quants. I bueno, vam marcar la primera part, vam sortir a la segona part a buscar el segon, i bueno, en una acció, en una segona jugada ens van acabar marcant i fins i tot vam acabar patint, però l'important és que entro els tres punts.
De mica en mica, Pau, aquest Sabadell B va tornar en aquella línia ascendent de principis de temporada, un inici fulgurant, després un sotrac llarg.
Dels grossos. Ah,
sí,
dels grossos.
Déu-n'hi-do. I ara un altre cop donant amb la tecla, eh?
Sí, de fet, entre els tres partits d'aquesta breu estada de Gerard Bofill a la banqueta i l'última amb Jam Nomen, el Sabadell B ha sumat 8 dels últims 12 punts en joc. Recordem, aquests 6 contra dos equips de la part baixa com el Turó de la Peira, com el Turó Peira i l'Alpicat, i els dos empats contra Mollerussa i Atlètic Lleida a domicili, dos dels cocos d'aquest grup. Però gràcies a aquesta bona dinàmica, doncs, l'equip ja és 7è a 2 punts de les places que donen accés a la nova Superliga Catalana, molt lluny, això sí, encara, del primer, que puja directament a Tercera Federació. Belmonte reitera que l'objectiu d'enguany és estar a les posicions capdavanteres.
Com sempre he dit, el nostre objectiu és estar el més a dalt possible i crec que ara portem una línia de treball molt bona i crec que ens enganxarem allà dalt i lluitarem fins al final per estar el més a dalt possible a classificació.
Doncs discurs ambiciós encara de Piti. Escoltem una més parlant al mitja punta del Centre d'Esport Sabadell d'aquest debut de Marc Nomen i també de les sensacions de la plantilla amb un tècnic que la majoria doncs, coneixen de sobres.
Jo ja coneixia el Marc, l'havia tingut al futbol base i sempre m'ha agradat molt com a entrenador. I jo crec que, bueno, que anirem cap a dalt per la seva idea de joc, per com es pren el futbol, perquè s'ho pren realment amb passió i crec que treballa molt bé i que anirem cap amunt i que guanyarem molts partits.
Doncs la predicció de Piti Belmonte diu que guanyaran molts partits. Per cert, Adri, una dada. Piti 6 gols aquesta temporada, Vladis 7, eh? Són els dos baluars de l'equip.
Canvien les categories, però no canvien els golejadors
mateixos,
habituals.
Sí. Doncs dues de les estrelles d'aquest Sabadell B, els dos ahir presents també a l'estadi de la nova Creu Alta. Pròxim partit, el Sabadell B a Olímpia, dissabte a les 4 contra el Sant Cugat. Bon partit, un conjunt al Sant Cugatenc que va perdre a casa 2-4 contra el líder, el Mollerussa, i que s'ha vist superat precisament a la taula pel filial Arlequinat. Per tant, duel directe d'aquesta zona mitjana alta de la classificació.
Gràcies, Pau. Et veiem després des de casa al Tribuna Preferent a 8:15 del vespre.
Acompanyat avui del Sergi Parc. Fins ara.
Vinga, fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
14 minuts ens queden d'Hotel Suís, bloc poliesportiu, al Dakar, jornada de descans abans d'afrontar les 6 últimes etapes a la categoria de clàssics. Recordem, i tenim el copilot sabadellenc Sergi Giral sense cap mena d'opció a la general després d'una primera setmana realment molt complicada. Ell mateix ens ha deixat des del bivac de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, aquest comentari resumint tots els entrebancs que està patint en la seva segona participació al raid més famós del món.
Aviam, el resum de la meva setmana ha sigut una setmana molt dura a nivell mental, perquè la sort no ha existit. No hem tingut cap etapa neta. Vam començar el primer dia amb una volcada, amb una zona de dunes que ens van obligar a passar la policia local quan no hi havíem d'anar-hi. I la desgràcia va ser nostra, que entrem allà, vam tombar. I vam tindre que esperar que vingués el camió d'assistència a treure'ns. Això ja ens feia perdre totes les possibilitats de fer aquest com guai al Dakar. Després va venir la jornada de pluges.
Nosaltres vam ser dels que vam sortir bé, vam apretar aquell dia perquè sabíem que podien haver-hi diferències, i un cop fet els dos primers trams, molt de fang, molta aigua, jo ja em vaig imaginar que anul·larien l'etapa. Havíem fet molt bon resultat i també ens van anul·lar l'etapa. Vull dir que tot ha sigut un cúmul. Abans ahir vam perdre una roda i vam tancar l'embrague també. Vull dir que no estem tenint sort, no tenim cap etapa neta. Problemes també amb la navegació i a vegades, navegació en quant a caps, això ja és una cosa a millorar nostra. Però quan estem dins de tram, amb aquestes mitges tan altes que portem, amb H2, pues fa que arrisquem més, no? I l'arrisca més, i la mecànica també pateix més, i tot es fa més difícil, no? Aquí aquestes mitges són molt altes, són velocitat encoberta, i si es vol fer algun Dakar has de venir amb la mitja baixa, com vaig fer l'any passat, no? Però bueno, intentarem venir l'any que ve amb un cotxe més vellet, que puguem fer H1 i així tindrem més possibilitats, no? Però bueno, el cotxe que portem està molt bé, va molt bé, és un cotxe de carreres i clar, vulguis o no, pues, apretar-lo i amb aquestes condicions que ens fan passar, el terreny està molt trencat amb tots els cotxes que han passat, es dificulta la conducció, pues, passen avaries, no? Però bueno, jo estic molt content amb la meva feina, la navegació la porto perfecta, no m'hi he perdut cap vegada, vull dir que amb això estic content, es nota l'experiència l'any passat. I res, vull dir, el Dakar diuen això, el Dakar sempre hi ha un any que pringues, doncs a mi m'ha tocat aquest any pringar-lo, i bueno, aquest és una miqueta el resum que us volia fer, no?
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Li ha tocat pringar, diu, aquest any al Dakar, al Sergi Giral, des de l'Aràbia Saudita, explicant-nos in situ com li està anant aquesta segona aventura allà. I el sabadellenc David Domínguez s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de Catalunya de ciclocross. El ciclista de Castellarnau va ser segon ahir a Vic, darrere de Jofre Cullell, confirmant així el seu títol, un ciclista que ha tornat a l'equip Globalia Zamora Enamora aquestes setmanes durant el transcurs del Campionat de Catalunya, compartint equip amb el també sabadellenc Òscar Rota, el germà de Raül Rota. De fet, ahir a Vic va ser el primer cop que Domínguez tornava a lluir aquests colors del Globalia amb aquesta segona plaça i la victòria a la General. El felicitem en directe, campió de Catalunya. Què tal? Enhorabona, com estàs?
Hola, bon dia.
Tu fas carretera, de normal. Quan vas començar aquest Campionat de Catalunya de ciclocross, ja anaves amb la idea de lluitar pel títol, com ha acabat passant, o és a mesura que vas fent bones actuacions que et vas anar animant?
No, al final, cada any he fet les curses de ciclocross, però aquest any volia fer unes quantes només, perquè, bueno, m'agrada fer-les, i com em vaig posar líder ja des de l'inici, doncs he anat fent gairebé totes, crec que només he faltat a una, i bueno, ara fins al final doncs he pogut guanyar el liderat.
De fet, és que has estat especialment regular, eh?, durant tot el calendari.
Sí, sí, he estat en totes disputant les curses i només vaig tenir com una mala ratxa de tres curses cap a meitat del campionat on les avaries no em van jugar una bona passada, i però bueno, vaig aconseguir seguir sent regular i bueno, fins al final he pogut guanyar-lo.
Et va agradar aquest circuit de Vic o no?
Sí, el circuit de Vic, pel meu gust, és el que més m'agrada, és el que més ciclocross pur, podríem dir que és, i ha sigut també una prova per la setmana que ve, bueno, aquest diumenge, que és el Campionat d'Espanya, que també es disputa a Vic, i ha servit també per veure-ho.
Per això et preguntava, precisament, perquè hi tornes, has estat seleccionat per la Catalana per disputar aquest Campionat d'Espanya. Amb quin objectiu? Tu coneixes ara el traçat, has estat segon en aquesta última prova del Campionat de Catalunya. Ara el Campionat d'Espanya, com l'afrontes?
Bueno, el Campionat d'Espanya no tinc tantes expectatives com a la cursa d'aquest cap de setmana, però jo crec que lluitar per un top 10 o alguna cosa així a la categoria Elit, que el Campionat d'Espanya correm per separat sub-23 i Elit, jo crec que seria un molt bon resultat, perquè al final el nivell que hi ha a Espanya ciclocross és molt alt, i per no ser una disciplina que entreno i ni em dedico a això, un top 10 estaria molt bé per mi.
No l'entrenes, no t'hi dediques, però al final la sensació veient a gran escala, evidentment, els Van Aert, Van Der Poel i companyia, però sobretot també aquí a casa nostra, no sé si veus que hi ha un cert boom de gent que normalment no us hi dediqueu, però que acabeu prenent part d'aquest tipus de proves de ciclocross.
Sí, jo crec que en els últims anys ha progressat molt, perquè abans era com que la pretemporada els que feien carretera no podien fer res més que carretera, no podien fer ciclocross ni altres esports, i ara des de Van Der Poel, Van Aert, Pidcock i aquests, molta més gent fa ciclocross a pretemporada, molts professionals espanyols, inclús de la nostra grupeta aquí com el Raúl Rota, el Pau Miquel, fem ciclocross perquè ens agrada molt, i canviar una mica la disciplina doncs t'ajuda a passar millor la pretemporada, i jo crec que és molt bo que fer coses diferents a la pretemporada i inclús arribar a l'inici de la temporada de carretera amb un puntet de competició.
Bona grupeta, heu format aquí. Igual aneu pel coll d'Estanalles fent carretera, fent asfalt, que us aneu a Sant Llorenç a sopar o a esmorzar o el que calgui per camins, eh?
Sí, sí, és una grupeta que al final alguns encara tenim l'objectiu de ser professionals, d'altres ja ho són, d'altres ho van tenir i ara ja s'han retirat, però és una grupeta que ens agrada molt el ciclisme en general i de la forma que ho sigui ho gaudim molt.
A tu t'agrada, no? Per això el ciclocross, t'hi sents còmode?
Sí, sí, jo m'hi sento molt còmode. Sí que és veritat que la bici de ciclocross la toco de cursa en cursa, o sigui, per entrenar li canvio les rodes de carretera i només poso les de ciclocross per competir el cap de setmana. Però això és això, una disciplina que m'agrada molt. Si no, encara que se'm donés bé, no la faria, perquè si no m'ho passo bé, no tindria sentit fer-ho.
I acabo, David, preguntant-te una mica de cara al futur. A curt termini parlàvem del Campionat d'Espanya de ciclocross que es fa a Vic, però també portem setmanes o mesos amb tu parlant d'aquest intent de fer el salt al professionalisme. Després d'aquest període buscant equip, al final tornes a defensar els colors d'un equip que coneixes, el Global i a Zamora. Vas venir a la ràdio, recordo, ara fa un temps, i ja ens deies que segurament és una època decisiva de la teva carrera per intentar fer un salt que de moment s'està resistint, no?
Sí, al final els resultats bons de carretera ho van fer una mica tard l'any passat i, bueno, finalment he anat l'equip que vaig defensar els colors el 2021, que és un equip que ha progressat molt, han fet molts bons fitxatges, inclús l'Òscar Rota també, i crec que serem 5 catalans de l'equip. I siguent elit de primer any, coneguent l'equip, el director i tot el calendari que tenim a Espanya, Portugal i les afores, crec que és un molt bon lloc on he anat a parar i que si faig un bon any puc saltar el professionalisme igual que ho vaig poder fer l'any passat.
T'anava a dir just això, i per rematar-ho, la idea, la fita, és que sigui el trampolí per arribar-hi, no?
Sí, això sempre és la idea, i aquest any ens intentarem tenir a prop gent que ens pugui ajudar. El meu director, l'Ivan, segur que em pot ajudar en això, el meu pare, que també és director de l'equip, i entre tots ens intentarem moure fent un gran any i poder saltar el professionalisme l'any que ve.
Doncs tant de bo que sí. David Domínguez, campió de Catalunya de ciclocross, per començar, que vagi bé a Vic aquesta setmana amb el Campionat d'Espanya, i a la llarga que vagi també molt bé la temporada d'asfalt. Una abraçada.
Adéu, moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Va, un altre ciclista, aquest d'estar per casa, eh? Aquest de diumenges, d'anar a fer una volteta pel Puig de la Creu i poc més. Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
No vens a parlar de ciclisme, per això?
No, d'una
si
altra cosa.
Tu mateix.
No. Tira per l'embol.
Vinga, anem a parlar d'embol, de la gran notícia, segurament, del cap de setmana, que no ha estat cap partit en concret, sinó la confirmació que Sabadell tindrà doble representació al Mundial de Polònia i Suècia d'embol, que arrenca aquest dimecres, i en Terrafeta i Dani Fernández han passat el tall definitiu i, per tant, són a la llista definitiva del seleccionador de Jordi Rivera.
Sí, i com dèiem en la prèvia el dijous, serà l'estrena en un Mundial per tots dos. El central del PUC francès, Terrafeta, els seus 24 anys acabats de fer, ja va ser, recorda Adri, convocat al darrer europeu, en què Espanya es va penjar la plata, Però per Fernández, extrem de 21 anys només de l'Stuttgart alemany, sí que serà el seu debut en un gran campionat més enllà dels Jocs Mediterranis de l'estiu passat, on, recordem, tots dos es van proclamar campions. Tant Tarrafeta com Fernández han estat concentrats en aquests últims dies a Benidorm, on el combinat espanyol ha disputat 3 amistosos, tots 3 saldats amb victòries força còmodes, de 13 contra Romania i Bahrain i d'11 davant l'Argentina, i en el global 2 gols va marcar Tarrafeta i 9 Dani Fernández. Per tant, Adri, tindrem temps de parlar-ne més a fons i d'escoltar els dos jugadors en els pròxims dies, però només apuntar que el debut dels hispanos en aquest Mundial serà dijous a 8:45 del vespre contra Montenegro, i recordem, per cert, un altre cop, que no hi serà en aquesta cita el tercer sabadellenc en qüestió, Aleix Gómez, que ens té acostumats a estar amb els hispanos en aquests grans campionats, perquè el jugador blaugrana se segueix recuperant del tractament regeneratiu al tendó d'Aquiles de la cama dreta.
Doncs apuntat que de 8:30 del vespre, dijous, Txernacora, Montenegro contra Espanya amb dos jugadors sabadellencs. I ja que ho vam comentar aquí a l'Hotel Suís el passat dijous, aquí a casa teníem precisament una selecció, la de l'Uruguai, preparant-se per aquest Mundial. I tenia cita al carrer Bocaccio contra el Bar Gràcia.
Sí, i van ser els sud-americans els que es van endur aquest amistós per 34-38, un partit, com acostuma a ser habitual en els de l'Oar Adri, que va ser de notació alta, i l'Uruguai va saber mantenir aquest avantatge de distàncies curtes i mitges per acabar guanyant un amistós amb un ambient molt cordial al carrer Bocaccio, que va servir com una gran estrena en l'any del 70è aniversari de l'entitat, i alhora també de rodatge per afrontar el retorn de la Lliga aquest cap de setmana, en què els de Pere Llats es veuran les cares amb el Sant Martí Adrianenc per tancar la primera volta de la Primera Nacional.
Doncs tindrem temps per parlar a fons d'aquesta cita de l'equip de Pere Llats, però, déu-n'hi-do, perda de 4 només contra una selecció mundialista. Gràcies, Sergi, molts pedals, Fins ara.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims segons del programa, aquell moment que dediquem aquí a l'Hotel Suís per repassar la graella, la pissarra del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell amb les previsions per demà. Tindrem a César Morgado, el capità arlequinat en directe aquí al programa demà, repassant una miqueta a fons aquesta estrena golejadora, aquesta temporada de l'extremeny. També tindrem futbol territorial, futbol sala i futbol juvenil, amb la primera derrota en més d'un any del juvenil A del Club Esportiu Mercantil. Això demà, puntuals a la cita, a la una, segurament també amb el Toni González, a les vies de so, igual que avui. Ara el que fem tots plegats és posar-nos al dia amb els companys informatius, amb la Núria Garcia i el Notícies Migdia. Que vagi bé aquest dilluns. Sabeu ja que teniu tribuna preferent amb el Sergi Parc i amb el Pau Vituri aquest vespre a 8:00. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.